Ara comença el programa especial de la Fira del Vi. En directe des de la mateixa fira, podreu escoltar els protagonistes, les activitats i les recomanacions per viure la Fira del Vi, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Bon dia, passa un minut exacte de les 11 del matí. Iniciem aquest programa especial i ho fem amb un petit incís en sentit a la presentació que ho fem des de la fira per qüestions meteorològiques que ara explicarem. Doncs comencem aquest programa i ho fem des dels estudis de Ràdio Falset, a tocar de la quartera, amb la voluntat i l'intenció que al llarg d'aquest espai, que s'allargarà aproximadament fins a la 1 del migdia, puguem arribar a tocar la fira, anar a la fira, on habitualment aquest espai que comença ara mateix el celebrem a peu de fira, veient com comença a moure's l'ambient, com arriba la gent en aquest recinte firal per gaudir d'aquesta 31a edició de la Fira del Vi de Falset, una mostra i mercat de vins de la DO Copriorat i la DO Montsant, que va començar ahir i bona part d'aquest programa d'avui el dedicarem a veure com va anar aquesta inauguració i també un acte que es va fer prèviament però que va marcar molt la inauguració, que és la presentació d'aquest Enolàbia i una inversió per part de la Generalitat per tal de dotar a Falbar d'un celler innovador i amb, ja ho coneixerem al llarg d'aquest espai d'avui, on es va parlar de vi però també es va parlar d'intel·ligència artificial i de gestió de dades. Fins i tot va sortir el Mare Nostrum, que és el nom romà del Mediterrani, però també és el nom del supercomputador que hi ha a Barcelona. Parlarem, doncs, d'aquest Enolab, parlarem d'aquesta inauguració, però primer ens hem de fer una mica d'imatge de la situació, i perquè una dada important en aquests moments és la meteorològica, i tenim aquí el Joan Borràs de la Pedrera de Ràdio Falset. Joan, quin temps ens fa?
Fa bastant fred i bastant, i plou una mica.
Plou una mica, el Joan m'ho ha apuntat molt bé. És un plogim intermitent, per exemple, en aquests moments, pel que podem veure des dels nostres estudis, no està caient aquesta aigua. Sí que ha plogut aquesta nit als carrers de Falset, aquells que vingueu, aquells que hi sou, o des de casa que ens esteu escoltant per veure com estan en aquest inici de la fira, els carrers de Falset estan mullats, els estants estan molls, i hem anat fa una estoneta a veure com es començava a despertar. No hi havia la gent que hem vist altres anys, però sí que hi havia gent. I això sí que volem destacar, persones que ja començaven a passejar per aquest recinte firal on es concentra aquesta fira, però recordem que també se celebra als cellers i que a la comarca doncs es celebren diferents tastos que repassarem o almenys mencionarem en aquest espai que ara comencem. Per acabar de revelar una mica com està la situació meteorològica, dir-vos que, com us dèiem, aquesta nit ha plogut a Falset, el cel amenaça, com bé deia el Joan, corre una mica d'aire i fa que la temperatura sigui fresqueta. No estem parlant d'una fira de màniga curta i barret, sinó que estem parlant més aviat de parca i de paraigües, que esperem que no tinguem que fer servir. I continuem amb més qüestions. Haurem d'estar pendents, repeteixo, d'aquesta situació meteorològica. De moment, també ens hem trobat persones que anaven a començar a preparar aquest Verb Music and Cop, que se celebra a la cooperativa de Falset. Per tant, no s'atura res. Han canviat alguns actes, sí que està previst que alguns actes que s'havien de fer a l'aire lliure es facin al pavelló, per qüestions òbvies, i d'aquesta situació meteorològica que us estem explicant. Després, doncs, d'aquesta petita introducció, uns consells publicitaris.
Des de la Diputació de Tarragona treballem al costat del teu ajuntament i les entitats del teu municipi. Fem créixer les oportunitats i millorem la vida de les persones dels pobles i ciutats del Camp de Tarragona, del Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona.
Esteu escoltant el programa especial de la Fira del Vi amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Avui, doncs, no és el primer dia de la fira, ja estem en el segon dia de la fira. Ahir ja es va obrir aquesta 31a edició de la Fira del Vi. La inauguració oficial es va fer al recinte de la fira, ja tenim aquests núvols que encara estan a dia d'avui, però al llarg de tota la jornada, que no ens van deixar els núvols tampoc, la gent va començar a anar a la fira, va començar a veure, i força gent, amb aquest pitet enguany de color gris i la seva copa, amb els seus tiquets, i anar visitant els diferents cellers per tal de provar les seves diferents propostes. A les 11, però, hi va haver aquesta inauguració en el recinte de la fira, i l'alcalde de Falset, Carlos Brull, que per cert ens hem trobat fa una estona i es mostrava molt optimista respecte al temps que farà a dia d'avui. Esperem que tingui raó. Carlos Brull va ser l'encarregat d'obrir aquesta inauguració, de donar aquesta benvinguda a les autoritats de la comarca i també dels representants de la Diputació i de la Generalitat, que escoltarem d'aquí uns moments. Carlos Brull obria aquesta 31a edició de la Fira del Vi amb un record a dos priratins que ens han deixat recentment i que l'alcalde Falset va voler destacar en la seva presentació, ja just al moment de començar aquesta benvinguda.
Abans que res, però, deixeu-me començar amb unes paraules de record, unes paraules sentides de record de part de tota la fira del Vi de Falset, de part de tota la gent que estem organitzant aquesta fira. Un record per a dues persones. Una és pel Salustià Álvarez. El Salus és una persona en la qual, doncs, personalment, a mi em va també introduir coneixement i aquesta manera ell que tenia també de veure i entendre, no? Una persona rellevant al territori, una persona rellevant a la comarca, en el sector vitivinícola, i una persona que no fallava mai a la cita d'inauguració de la Fira del Vi de Falset, i quan pujava a l'escenari també era una persona que mai sabries el que diria, perquè no s'encallava. Si havia de dir, les coses les deia. Tant li era qui hi hagués al davant. Per tant, un record molt sentit amb ell, i també un record per un jove agricultor que representava tota una essència i tota una filosofia d'aquesta gent jove, que en queden molt poca, que volien i que volen recuperar el que és el treball de la terra, el treball de l'agricultura. I un record també per ell, que malauradament va tindre un accident treballant i també va perdre, i ell representava també aquests valors que tant tots els que estem aquí i que tenim càrrecs polítics i que tenim responsabilitats polítiques i públiques treballem, perquè també treballem perquè aquesta gent pugui arribar, com a mínim intentem que puguin arribar també a poder desenvolupar els seus projectes vitals. No sempre arribem com volem, però sempre i quan volem, i de la millor manera, però de veritat us ho dic, que ho intentem, i s'intenta cadascú des de la seva parcel·la.
Des d'aquí també ens volem sumar en aquest record tant el guiametà Jordi Sales com el porrerà Salustià Álvarez. I respecte al president, expresident de la DOQ, dic que a Ràdio Falset sempre tenia un moment per nosaltres, i per tant volem dedicar-los aquest espai a tots dos. Continuant amb la fira, Carlos Brull, després d'aquest homenatge a aquests dos prioratins, va recordar el sentit de la Fira del Vi.
I aquesta fira és això. Aquesta fira intenta ser una eina que suma, una eina que ajuda al sector, que vol ajudar al sector. Va néixer amb aquesta filosofia i la continua tenint. I com vol ajudar al sector? Pues creant un espai firal, sent molt generós, sent generós amb tot. Sempre es pot millorar, sempre. I segur que el diumenge recollirem coses que es poden millorar per a les edicions següents, però estem treballant perquè cada vegada sigui millor. Tenim un espai per poder recollir les comandes que la gent ha comprat, ha fet durant el dia, i les pugui recollir còmodament. Recuperem el tas dels professionals. Es busquen aquests espais, doncs, oberts, que siguin agradables perquè la gent pugui explicar aquests projectes i pugui explicar què hi ha darrere de cada botella. Esperança, optimisme per continuar treballant amb la fira d'aquesta manera. I esperança i optimisme pel que hem fet avui en aquest espai nou, que encara no té nom, no sabem si dir-li espai, vi, territori, oficina de turisme de la comarca del Priorat. I en aquest espai avui hem presentat un projecte un projecte essencial, un projecte espectacular, brutal, un projecte meravellós, un projecte que ens farà créixer com a poble de Falset, com a comarca, com a país i com a sector.
Aquest projecte en parlarem al llarg d'aquest programa d'avui perquè va comptar, a l'hora de presentar-lo, amb Núria Montserrat, que és la consellera de Recerca i Universitats, que va ser l'encarregada de ser la representant de la Generalitat en la inauguració de la fira, però també a l'hora de presentar aquest enola.cat, aquest celler de recerca enològica digital i sostenible de Falset, que, com ja sentiran al llarg d'avui, vol ser una aposta tecnològica per millorar el tema de les dades que s'obtenen en el procés de fer el vi i aportar-hi fins i tot la intel·ligència artificial. No és res de ciència ficció, és algo que està previst que de cara al 2028 ja pugui funcionar. Ens sentirem parlar i sentirem les veus del IRTA, perquè és l'encarregat aquesta a part de la Generalitat que de tirar endavant aquest projecte de enolab.cat. A part de l'alcalde de Falset, com no, aquesta fira del vi de Falset i també de la comarca compta amb dos grans entitats com són les denominacions d'origen i el primer en dirigir-se al públic i obrir aquesta inauguració va ser Jaume Balaguer, que és el president de la denominació d'origen qualificada Priorat.
En primer lloc, felicitats a l'Ajuntament i a l'organització de la Fira. Per nosaltres és molt important, és un esdeveniment que ja fa 31 anys, no? No està mal. Vale? Com sabeu, represento un organisme que aquests dies hem tingut uns dies molt durs. Vull agrair especialment l'escalf de tothom, però especialment la Déu Montsant, que de seguida es va posar a disposició nostra. I no em vull allargar, només dic que de la Déu Montsant no esperàvem menys, vale? I que en altres, la Déu Priorat, les línies de treball estan clares, vull dir que no ens hem d'inventar res. Evidentment ja hi havia un equip i continuarem treballant i bueno, perdoneu que aquests dies el nostre equip no estigui tan present com pot ser altres anys, però ens han marcat una miqueta un tol en aquest sentit, d'acord?
En aquest espai volem tindre cada any els president i la presidenta de les denominacions d'origen de la nostra comarca. Balaguer va al·legar que avui no podia acompanyar-nos en directe, com si farà Pilar just d'aquí una estona. Tot i així ens va atendre a Ràdio Falset i li vam preguntar, com no, tenint en compte la situació, com estava l'equip humà de la Déu Copriorat.
Home, ha sigut un cop molt dur, tota la Déu està molt afectada, els nostres treballadors estan molt afectats, els viticultors, ha sigut una persona que és molt significativa, ha estat l'artífex juntament amb altra gent, però ha liderat tot el que ha sigut l'evolució de la Déu durant els darrers anys i, evidentment, pues, ha sigut un moment complicat.
Balaguer, també li vam demanar, com fem cada any, que els presidents de les dues denominacions d'origen ens facin una mica de balanç de com està el sector. Recordem que venim d'uns anys anteriors on la sequera es va deixar notar i es començava a notar de manera bastant important els ceps, tot i que hem tingut ja un començament d'any pluviomètric força important. Li hem demanat com veu el sector des de la denominació d'origen qualificada Priorat.
Home, a veure, arribem amb ganes de presentar-nos a Falset, que és la capital de la comarca, amb ganes de participar d'una fira que crec que és puntal a nivell de Catalunya, jo crec que és la fira més important que es fa de vins a Catalunya, i per una altra banda, pues, nosaltres arribem pues, una miqueta, pues, clar, estem amb un perfil baix, amb dol, perquè estem molt afectats.
I d'una banda tenim a Jaume Balaguer, que li hem de, repeteixo, agrair l'atenció a Ràdio Falset, tot i la situació de la DOQ i la voluntat de mantenir aquest perfil baix durant la celebració d'aquesta Fira del Vi. A l'altra banda també tenim Pilar Just, la presidenta de la DEO Montsant, que es mostrava molt contenta per haver inaugurat una nova edició de la Fira del Vi i destacava el paper de la DEO Montsant en la celebració d'aquest acte.
Només voldria dir una cosa. No sabeu, altres, l'orgull, la paraula orgull, que transpira el que és tot el territori, tota la comarca del Priorat, amb aquesta fira, amb aquest cap de setmana intens de moltes activitats. Orgull perquè el nostre ADN és vi. Orgull perquè el nostre ADN és vi, més territori, més població centrada al territori. I orgull perquè enguany, el 2026, la Déu Montsant fa 26 anys. Qui havia de dir que el 2001, la primera fira que participem els nostres cellers, que abans eren a Dio Tarragona Subzona Falset, participaven a la Fira del Vi el 2001, el 2002 ja com a Montsat. Haguessin pensat que en 25 anys la trajectòria de la DO Montsant hagués sigut aquesta, no? Una DO que s'ha posicionat dins el món del vi com una DO de prestigi, com una DO moderna, com una DO on l'important són les persones, els cellers i els projectes que arreu del territori Montsant han aparegut, perquè amb aquests 25 anys de 20 i pocs cellers en són 55, i això demostra el dinamisme i la potència que això representa. Però a més de tot això, tenim un projecte de futur, basat en l'enoturisme. I estarem aquí, en aquest espai tan bonic, on intentarem dinamitzar la comarca amb no siguin departaments estancs, cada una de les entitats que estarà aquí, sinó recolzant-nos i omplint-nos, no? dotant de contingut uns i altres. I aquests projectes de futur són el futur de la comarca, perquè pensem en uns moments on la situació no està embullant com en altres moments. Si no som capaços de ser proactius i de fer coses, ens morirem. Morirem d'èxit, com tenim ara, però morirà el nostre territori com a tal, no? I això no ho podem permetre, perquè si hem arribat aquí ha sigut a base de constància, treball, dedicació i molta il·lusió.
I en aquest espai ens agrada també veure, fer una anàlisi de com està tot el sector, no només pel que fa al sector vitivinícola a la comarca del Priorat, i en aquest cas Joan Gené, el president de l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i del Vi, en la seva benvinguda, en la seva presentació, va aprofitar i va marcar quins són els reptes i les amenaces que té el sector vitivinícola a Catalunya.
El món del vi té una sèrie de fortaleses, la Pilar les ha dit. També tenim unes quantes amenaces. El canvi climàtic ens està repercutint poder dels sectors que més. Les sequeres que hem tingut, encara que aquest any anem bé, no vol dir que això s'hagi acabat, sinó que continuarà, i per tant tenim molta feina a ser resilients amb noves varietats, amb nous mètodes de producció, amb nous mètodes d'elaboració per fer front a aquest canvi climàtic. Amb això ja estem treballant. També tenim els problemes que tots sabeu de disminució del consum, és a dir, ho hem d'acceptar, és així, hi ha una disminució del consum. Hi ha diferents reaccions contra aquesta disminució del consum i, per tant, hi ha gent que li va bé, encara que hi hagi disminució del consum. Això amb les DOs ho parlem i ho discutim molt. Quina és la reacció que hem de tenir? Quina proactivitat hem de tenir respecte, doncs, a un fet que és evident, no? I, per últim, doncs, tots els lius geopolítics que teníem, perquè Catalunya és un país que no es veu tot el vi que produeix, l'ha d'exportar en una gran part. I avui en dia hi ha una gran incertesa amb les exportacions. Per tant, estem allí mirant d'agafar dades, mirant d'acompanyar amb Prodeca també els cellers que volen exportar i mirar de reaccionar amb aquest fet, no? Fortaleses també en tenim moltes. Tenim un territori que és molt conegut. Estem aquí, Priorat, Montsant. Tenim nom, és a dir, el nom aquest ha calat dins el consumidor i dins la distribució, i esteu a tot el món. I, per tant, tradició i innovació, no? Tenim de veure de la tradició, que la tenim i l'hem de posar en valor, i també de la innovació que faci, doncs, que els joves i altres formes de consum i d'experiències víniques, tot el tema de l'enoturisme, que també estem potenciant. És a dir, necessitem reaccionar perquè volem, doncs, un Priorat viu, un Priorat amb gent que s'hi guanyi la vida, amb gent que pugui viure al Priorat i pugui tenir un projecte vital aquí. I això passa doncs per l'entorn del vi. Sol també volia tenir unes paraules pels Salus.
Doncs com poden sentir tots els diferents ponents i persones que van parlar en aquesta inauguració van tindre un record doncs, per Salustià Álvarez, una fira doncs, molt marcada pel traspàs del president de la denominació d'origen qualificada Priorat. Com us dèiem, a l'inici del programa, la inauguració va vindre precedida per la presentació de l'Enolab.cat, aquest nou celler que es vol ubicar, que és serà de l'IRTA, però que comptarà i estarà molt vinculat al Vitec, que anirà a l'edifici de Falbar. Doncs bé, prèviament a la inauguració de la fira es va fer la presentació d'aquesta inversió de 4 milions d'euros per part de la Generalitat i Josep Usall, de l'IRTA, en la seva intervenció a la inauguració, va explicar els tres grans espais que es podrà veure d'aquest Enolab. Més endavant us explicarem què s'hi farà.
El primer espai, l'espai que tindrà el cor d'aquest Enolab, serà un celler digital, un celler on podrem monitoritzar tot el que li passa al vi durant tot el procés de fermentació i criança. Vale? Per tant, generem una sèrie de coneixement que ens permetrà crear el que li diem uns bessons digitals, és a dir, un espai de coneixement virtual, conjuntament amb el Barcelona Supercomputing Center, que ja estem treballant, per poder entendre bé aquests processos de fermentació del vi, que ens permetrà entendre també i prendre mesures de com hem de millorar tots aquests processos. I ara un segon espai, que serà un laboratori, vale? Un laboratori on hi haurà tècniques d'última generació en temes de microbiologia, de química, etc., que han d'ajudar també a entendre com afecta totes aquestes, el terreny, les diferents temperatures, la collita, etc., com afecta amb la qualitat del vi. I després hi haurà un tercer espai, vale? Que serà, diguem, on hi ha el cervell, on hi haurà els ordinadors, on hi haurà tot aquest coneixement que estarà connectat, com hem dit, amb el BSC, amb el Barcelona Supercomputing Center, on totes aquestes dades, més dades que existeixen al món, més dades altres cellers que ja estem treballant i connectant amb ells perquè també puguem compartir dades, ens permetin ajudar, assessorar, implementar millores amb els processos de producció del vi. I tot això, com hem dit, també després hem de poder transferir-ho, per tant farem activitats de disseminació, activitats de formació, per tant ha de ser un espai, com hem dit, un espai de referència a nivell mundial en tema de recerca i coneixement, però també a nivell local per perquè les DOs, els productors, puguin vindre aquí i conèixer les últimes novetats i últimes tecnologies en la producció del vi. I això, com hem dit, serà l'Enolab. Això és gràcies a aquesta col·laboració i a aquest treball generós de molts dels que esteu aquí. I, per tant, escolteu, moltes gràcies i esperem que aviat, com hem dit, el 2028 segurament, aquest centre s'haurà i serà una realitat.
També la inauguració va comptar amb la presència i participació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, que situava la Fira del Vi de Falset com una de les més importants de la demarcació i una miqueta més lluny.
Avui tornem a ser aquí amb una nova edició de la Fira del Vi de Falset, que és una de les fires vitivinícoles, o potser la fira vitivinícola més important del país. Més important per la seva trajectòria, per la qualitat dels vins que s'hi exposen, evidentment, i també per tota aquesta activitat paral·lela que la complementa. L'any passat, fent el tomb pels estants, vaig anar parlant amb viticultors, amb viticultores, amb els presidents de les DOs, i és cert, i abans en feia referència el director de l'INCAVI, que la situació és complexa i hi ha certes incerteses. I crec que aquesta situació el que ha de fer, des de l'optimisme, és mobilitzar-nos a tots i a totes, a interpel·lar-nos a tots i a totes, perquè és evident que un sector tan important per la comarca, però també tan important per la demarcació i pel conjunt del país, evidentment no ens podem permetre que pateixi ni una engruna, perquè no ens hi juguem massa. Per tant, aquí hem de treballar-hi i hem de treballar-hi conjuntament, com ha dit abans l'alcalde, també de manera proactiva i també de manera determinada. Jo us volia compartir quins esforços estem fent des de la Diputació de Tarragona, alguns dels quals doncs, ja han estat compartits també amb les DOs, amb l'alcalde de Falset, amb el Consell Comarcal. Bueno, un dels primers és el suport a la Fira del Vi, des de fa molts anys, determinada, sabem del seu potencial, que és un aparador de la qualitat dels nostres productes vinícoles d'aquí del Priorat.
I tornem aquí als estudis de Ràdio Falset. Ens agradaria estar a peu de fira, però la situació meteorològica no ho permet, i tornem a demanar-li al nostre col·laborador Joan Borràs.
Bon dia.
Quin temps fa, Joan?
Està plovent, i vull dir, no plou molt, sinó plou poc. Fa aire fred, no per anar de màniga curta, però sí, ni tampoc d'anar amb gorro, sinó d'anar amb sudadera i pantalons llargs.
Vinga, doncs, aquí tenim, per aquells que vulgueu vindre a la fira, sapigueu, aquestes són les paraules del Joan, res de màniga curta, de moment, perquè fa aquest aire que fa que la sensació sigui bastant de més fred del que realment fa, però si s'heu de passejar amb la copa i el pitet, que ho sapigueu, parca i pantalons llargs. Nosaltres acabem aquest repàs, tornarem a escoltar la presidenta de la Diputació, perquè és ja fora del faristol, li vam demanar la seva experiència després d'anar força anys, com deia fa un moment, en aquesta fira, com ho viu a peu de fira.
Bé, doncs és una fira que forma part del calendari de qualsevol persona del territori. Jo, com a reusenca, també amb molta vinculació, doncs, amb el Priorat, amb moltes ganes de tastar vins, tant de la DO Copriorat com de la DO Montsant, trobar-se aquí amb molta gent coneguda, perquè a més també és un punt de trobada, és un punt, jo diria, doncs, d'alegria del territori, de celebrar, però sent conscients també, no, de que tenim molts reptes encara per davant, i mirar de construir-los conjuntament i abordar-los conjuntament, perquè el Priorat s'ho mereix i les DOs del Priorat també s'ho mereixen.
L'encarregada de tancar la inauguració va ser la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que recordem, aquest departament és l'impulsor d'aquest Enolab, i també va aprofitar la seva intervenció per destacar aquesta nova obra que es vol tirar endavant, recordem-ho, a Falbar.
I precisament, també deixeu-me dir que és en aquest context on conviuen tradició, coneixement, internacionalització, sostenibilitat, que neix el projecte Enolab.cat. El director de l'IRTA ho ha explicat molt bé. Aquest projecte, avui en dia, que estem liderant des del Departament de Recerca i Universitats, és fruit de tota una colla de complicitats sostingudes en el temps, amb una inversió aproximada d'uns 4 milions d'euros, un projecte que ens ha de permetre no únicament invertir en modernitzar unes infraestructures que, val a dir, i hem de destacar una altra vegada, la generositat de l'alcaldia, de l'alcalde de Falset, per posar a disposició aquestes infraestructures perquè aquest projecte neixi des de la sostenibilitat, des d'un concepte que pensem que és molt important al territori, que és la regeneració, com una fàbrica tèxtil que ha anat passant per diferents moments i transicions, ara es converteix en un espai de sostenibilitat, però sobretot d'innovació, pensant en el territori. Doncs, com deia, amb aquests 4 milions d'euros, amb aquesta inversió sostinguda que podrem fer, permetran no únicament modernitzar aquesta infraestructura, sinó també comprar un equipament molt punter. Un equipament que, amb el conjunt de les persones que heu treballat al projecte, a les beceroles del projecte, que també us vull felicitar, a les persones del Vitec, de l'IRTA, que heu pogut, doncs, posar al paper idees que són moltes vegades difícils d'entendre, doncs com aquest projecte esperem que cap a finals del 2028 ja estigui totalment actiu i funcionant. Arrenquem ja, de fet, amb aquest projecte arquitectònic, properament amb la llicència d'obres, i el 28 inici i fi d'obres per ja començar a treballar en aquest projecte. Aquest projecte Enolab.cat serà un nou celler de recerca enològica, digital però sostenible. I fixeu-vos que és important tornar a repetir el concepte de sostenibilitat. I aquesta vegada aquesta sostenibilitat es farà, a més, real des d'aquí, des de Falset, que connecta aquesta recerca aplicada amb intel·ligència artificial, amb dades granulars, dades que podrem recollir i projectar cap al món amb aquesta aliança que estem treballant des del departament, amb un dels pocs supercomputadors que tenim a Europa, que està a la llista dels millors supercomputadors del món. El supercomputador Mare Nostrum, ubicat a Barcelona, amb el qual ja hem fet algunes reunions per començar a posar fil a l'agulla i treballar a l'elaboració d'aquests bessons digitals. I potser per alguns dels que esteu aquí us preguntareu què són aquests bessons digitals, en què ens poden ajudar aquests bessons digitals. Doncs a prendre decisions, a prendre decisions informades sobre moltes qüestions que vosaltres, els productors, les cooperatives, cada dia patiu. Com afrontar la sequera, com afrontar el canvi climàtic, com ser més resilients, però fer-ho basat en evidència. I això, per descomptat, necessita que siguem capaços de treure i retenir talent. I aquí també, miro el rector, serà molt important, encara més important, la col·laboració amb les universitats, amb la Universitat Rovira i Virgili, i volem també ampliar encara molt més aquestes col·laboracions per fer d'aquest projecte aquesta realitat. Aquest projecte no només llavors parla de vi, parla de país, parla de com posem la ciència, el coneixement, al servei d'aquest sector, que és un sector per nosaltres estratègic, des de l'àmbit del coneixement, des de l'àmbit de la recerca i des de l'àmbit de la innovació. Parlem, com dèiem, de com connectar aquestes infraestructures capdavanteres, no únicament al Barcelona Supercomputing Center.
Des de la Diputació de Tarragona treballem al costat del teu ajuntament i les entitats del teu municipi. Fem créixer les oportunitats i millorem la vida de les persones dels pobles i ciutats del Camp de Tarragona, del Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona.
Esteu escoltant el programa especial de la Fira del Vi amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Doncs sí, estem aquí a Podesfira. Sembla que hem tingut algun petit problema tècnic i no ens heu pogut escoltar. Sí que us estem explicant, us estàvem explicant, de fet, que la gent continua venint a la fira, ni al fred, ni a la mica de vent, ni la possibilitat de pluja, ja que veiem uns núvols força negres que creuen el cel de Falset, han espantat a la gent que ha decidit, doncs, tornar aquí a la fira, tornar a estar, com us dèiem abans, i no volem ser pesats, però sí que notem una davallada en l'afluència de gent en aquest segon dia, en aquest segon dia de la fira, ja que la meteorologia ens està jugant aquesta mala passada en aquesta 31a edició de la Fira del Vi de Falset. Poden sentir de fons, com us dèiem,
els tremolins es van estar assajant i que a la una farà, doncs, el seu concert en el marc d'aquesta Fira del Vi. Actors no musicals n'hi van haver ahir, també van sortir els gegants ja com en aquesta Fira del Vi, i l'important són aquests tastos, són aquests cellers, que poquet a poquet alguns veiem com obrin ara mateix la parada, l'estand, i que sí, va augmentant el número de gent que han vingut aquí a Falset a tastar els vins d'aquesta 70a de cellers per tal de veure com han anat aquestes noves anyades de les vins de les dues denominacions d'origen del Priorat, la denominació d'origen qualificada Priorat i la denominació d'origen Montsant. Ho fem, com us dèiem, al peu de la Falbar, i la veritat és que és curiós com amb els anys vam anar canviant d'un edifici en ruïnes, ja cada vegada està agafant més una nova vida, sobretot després de les darreres obres de rehabilitació, que van comportar que ahir la presentació de l'enolab.cat que us explicàvem ja es va poder fer allí, i que al tas dels 25 anys de la Déu Montsant, que se'l celebrarà a partir de les 12, també es faci ja en aquest edifici de Falbar. Una inauguració no oficial, més aviat oficiosa, i ja començant a fer servir aquesta instal·lació, aquest edifici que està cridada a convertir-se en un centre molt important de la cultura del vi i també de la ciència, com us explicàvem, respecte a l'aposta d'aquest enolab.cat, que esperem que al llarg del programa d'avui també us podem explicar. Estem esperant, amb atents, a que Pilar Just pugui atendre els micròfons de Ràdio Falset, ja que ara està tenint uns companys. Com no podia ser d'altra manera, l'actualitat del país també passa avui per Falset, faci el temps que faci, i per tant, molt pendents de poder escoltar què ens explica la presidenta de la DEO Montsant en aquests moments. Sembla que, doncs, hi ha d'una entrevista a una altra. Bon dia, Pilar Just.
Bon dia.
Com està anant aquesta fira?
Pues ahir molt concorreguda, molt bé, molta gent, i interessant perquè el perfil del visitant era molt de conèixer què s'està fent, quins vins són d'aquí, d'allà, perquè són així, molt, molt interessant.
D'aquí una estona, tast dels 25 anys de la Déu Meu de la inauguració, ara ja en un altre, fora de la inauguració, valora la presentació
aquests 5 anys, que si alguna que ho podríem posar-li és tenso.
Sí, uns molt, molt intensos, perquè jo crec que al ser una D.O. molt jove ens hem marcat un camí d'arribar com més aviat millor al més amunt de l'èlit del vi català. I jo crec que podem estar orgullosos que ho estem aconseguint, sobretot pels projectes que tenim dins la D.O. Montsant. Projectes familiars, petits, que són expressió del territori, arrelats del territori, i això és el millor que pots tenir dins d'una denominació d'origen.
Com cada any els demanem als presidents de les DOs que ens facin una mica de balanç de com està anant aquest 2026. Estem a la meitat, veníem d'uns anys amb molta seca. Sembla que la situació ha millorat. Ha millorat realment, senyor Just?
Home, tenim litres per donar i per vendre, que em penso que ha plogut tant amb aquest primer mesos com havia plogut amb anys de sequera. Imagineu-vos, que ragin les rieres, que ara mateix que està tot brotant, que brota d'una manera ufanosa sense patir cada set, doncs és una meravella. Però bé, no podem ser tan optimistes, sinó que sempre hem de mirar el cel, hem d'esperar que els últims mesos abans de l'últim mes abans de la collita ens faci una regadeta, això clamarem, no? Perquè l'eclipsi ens porti aquesta regadeta, no? Aquests 30 litres que ens ajudaran encara que l'anyada sigui millor, i res, sempre mirant amb optimisme el futur.
I respecte al present, no al futur, tenim una 39a edició que ha començat força ennuvolada, amb una mica d'aigua. Quina és la previsió que fa la presidenta de la de Montsant?
Ara que estic parlant, estic veient els primers rajos de sol, i dius, és a dir, que això no para, i que és una gran fira, que és il·lusionant, i podeu tractar de tu a tu amb els productors, perquè estan darrere de cada taulell, i això, algú que vulgui conèixer el món del vi a Montsant i a la comarca del Priorat, és una experiència que no pots dir no la vull fer.
Gràcies per l'ajust, sabem que té força feina. Mira, i esperem un desig que es va repetir a la inauguració, que era de que gent compri vi.
No, compreu vi, sisplau, perquè la qualitat que dels vins que podeu trobar aquí és no bona, és excepcional. Per tant, mireu el que us agrada, tasteu coses i compreu els vins que més us agraden, perquè moltes vegades no tindreu l'oportunitat de trobar-los, perquè es troba fora de casa nostra que a casa.
Moltes gràcies, Pilar Jus, i feliç aniversari.
Moltes gràcies.
Des de la Diputació de Tarragona treballem al costat del teu ajuntament i les entitats del teu municipi. Fem créixer les oportunitats i millorem la vida de les persones dels pobles i ciutats del Camp de Tarragona, del Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona.
Esteu escoltant el programa especial de la Fira del Vi amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Passen 2 minuts de 12:15, hem fet una ullada a la fira, entre mitjans de la fira, hem pogut parlar amb Pilar Jus, la presidenta de la D.O. Montsant, i ara és un goig i una satisfacció comptar altra vegada amb els tres tertulians que cada any responen a la crida de Ràdio Falset per aportar la seva veu i aportar el seu punt de vista respecte a aquesta fira del vi, i enguany no és una excepció. Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
Agustí Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
Anton Vidal, bon dia, i gràcies per vindre. Gràcies per no queixar-se del canvi que hem tingut que fer a última hora per qüestions meteorològiques, i m'agradaria, doncs, que m'expliquessin com estan vivint i veient aquesta 31a edició de la Fira del Vi.
Bé, jo penso que estem assolint un nivell de qualitat i un nivell de benestar en general que fa que ens veguin amb optimisme la Fira del Vi. Penso que està superconsolidada, cada vegada penso que cada any se va millorant poquet a poquet, i suposo que l'experiència és un grau en el tema de... I per tant, cada dia hi ha algun petit canvi, alguna petita millora, i per tant penso que ens espera una Fira del Vi esplendorosa com cada any, malgrat el temps que pugui fer una mica la guitza. Però, per exemple, ahir, doncs, ja va ser una jornada prou interessant i prou bonica. Per tant, res a dir de la Fira del Vi, al contrari, vull dir, celebro moltíssim que aquests 31 anys la Fira del Vi estigui tan ben consolidada. No hi ha en el calendari de fires de Catalunya, sinó quasi ja a nivell mundial, perquè ve molta gent de tot arreu, no?
Bueno, que ho hagués dit, no?, fa 30 anys, que arribaríem on hem arribat, amb aquesta fira, el que ell l'agustí, molt consolidada, a nivell, sobretot europeu i mundial. Bueno, és una passada que en un poble com un Falset, com la Priorat, hagi tingut aquest creixement amb aquesta fira. Jo me'n recordo, fa 30 anys que vaig dir, bueno,
poqueta cosa... A la plaça cosa... de la Quartera, a la plaça de la Quartera i en el mar de la Fira de Sant Andreu,
sí,
no ho oblidem.
Sí. Pues bueno, la consolidació ha sigut molt important i ja ho veieu, la gent que ve i sobretot la qualitat que hem adquirit.
Com l'ho vi, un company, eh? Per tant, val la pena doncs, que s'hagin pogut arribar amb aquests 31 edició, amb aquesta 31 edició, i a cada mes suposo jo de que la consolidació ja fa uns quants anys que és, el que passa que doncs, bueno, suposo que s'ha d'anar adaptant a les circumstàncies, a tot el, com ell que diu, a tot l'ambient mundial, perquè, doncs, per dir-ho d'alguna forma, l'any passat doncs, les expectatives de venda als Estats Units eren bones, i ara, amb aquest balitre que hi ha al davant, doncs, suposo que doncs, els mercats suposa que ja ho tenen en compte, no? Però no deix de ser una mica doncs, angoniós doncs, de poder esperar la collita que ve a veure què passarà. No?
Ahir val a dir que a mi em va sorprendre, com molt bé apuntava l'Agustí, i va començar la fira i va començar amb molta força, i a la tarda em va sorprendre sobretot l'edat del visitant de la Fira del Vi. Hi havia molta gent jove, i no només de la comarca, que és una cosa que...
Mira, jo te donaré un exemple que va passar ahir. Una parella d'Igualada, estaven per Igualada al matí, havien d'agafar el cotxe per portar una cosa a casa d'un amic seu o d'un veí, i mentre anaven amb el cotxe van sentir l'anunci de la Fira del Vi de Falset, i va dir, ai, i per què no hi anem? I sense cap mandra van agafar, bueno, ja tenien el cotxe al damunt i van dir vindre cap aquí a Falset i passar el dia a la Fira del Vi. Vull dir, això vol dir alguna cosa, no? Vull dir que quan algú sent Fira del Vi de Falset ja sap que aquí hi ha una aposta segura pel vi, però també, com dius tu, jo penso que això de la gent, jo hi vaig veure un públic quasi una fira familiar. Sí, familiar. I aquí hi havia gent des de nens fins a gent molt gran, com per exemple jo.
Home, molt gran.
O més, no? Però vull dir que gent de totes les edats.
De certa edat, sí.
I també a mi m'han comentat també, i ho han comentat més una persona, diu, clar, aquesta fira no són com les altres fires.
No.
Parlava de Reus o de Cambrils, això, perquè diu... Aquí la gent no ve a veure vi. La gent ve a tastar.
No hauria de veure vi.
Ve a tastar vins, que és molt diferent. Sí. En canvi, a altres fires, la gent va a veure vi i potser acaba malament. Vull dir, no? I acaba... No, ell i el seu voltant. En canvi, aquí la gent beu en moderació, cata els vins i hi ha un ambient molt tranquil, molt pacífic, molt sociable, la gent parla amb unes altres, la gent que sí, es coneix...
La gent pregunta molt als cellers, és allò de no només a vegades és serveix-me el vi i et dono el tiquet o els dos tiquets que pertoquin, sinó la gent pregunta molt, cosa que està força bé.
Que els cellers són gent interessada en el món del vi.
No només estic aquí per posar-te el vi.
Quin tipus de vi és, i si és garnatxa, si és carrinyena, en quina proporció, en fi, quin tipus de sol tenen. Vull dir, són gent interessada, gent que coneix el món del vi, que li agrada el món del vi, i per tant, bueno, això dona, el que deia abans, jo penso que això dona prestigi a la fira, no?
Molta gent que ve aquí és coneixedora del món del vi, bueno, la majoria, bueno, la gent jove que dieu, que també ve, doncs, però la gent experta, n'hi ha moltíssima que ve a provar el vi, ja el coneixen molts, però clar, la qualitat que té aquí, a més, és el que diem, és una comarca que té dos D.O.s. I això també a Catalunya no passa en més lloc.
Mm-hmm. I també hi ha gent que ve a conèixer el propietari del celler, no? Mm-hmm. O sigui, aquí tinc l'oportunitat de poder parlar amb el que porta el celler, no?
És una de les avantatges, potser.
I això també crida...
I poden conèixer els cellers, no només els propietaris, sinó conèixer els cellers.
El celler és més difícil perquè ha d'anar al celler, no?
Sí, però bueno, tots són propers, els cellers que hi ha aquí. I n'hi ha molts que tenen les portes obertes, vull dir que, i més a la fira.
El que he observat els últims anys, o quan ja doncs, això sembla que doncs, ja funciona bé, és de que hi ha diferents públics els dies. Depèn de si cau en cap de setmana o entre setmana, bueno, i el dia 1 que és festiu i tal, però hi ha diferents públics, és a dir, un públic que doncs, és més general de Catalunya, un públic que és més local o comarcal,
Públic expert en vins.
Bueno, aquest, evidentment, doncs, i a més, com que ara dilluns me penso que doncs, ja...
El tast professional.
El tast professional, llavors jo suposo que
aquest
això ja...
Aquest és una mica banda.
Aquest ja d'això, no? Però el que sí he observat és que no, tal com deia l'Agustí ara, no és una cosa de que tothom ve el mateix dia, sinó que, doncs, bueno, per d'alguna forma, els diumenges, o si cauen diumenge o com enguany o el que sigui, probablement la comarca vindrà més que no pas els de fora. No ho sé.
Diumenge de tarda és el dia de la comarca.
Sí.
Jo crec que sí.
O sigui...
Això també passa a la fira de Mora, per exemple.
Sí, sí, sí.
Diumenge
sí,
de tarda hi va la gent més del territori, sí. No?
I una cosa que, a tall d'anècdota, o potser no tant, durant la inauguració, tots els ponents, especialment el alcalde de Falset i la presidenta de la Déu Montsant i el president de la Déu Copriorat, van fer referència al fet de comprar... Potser és una part que fins ara no s'hi posava molt accent, però cada vegada s'està posant més l'accent en aquesta compra, en aquest magatzem a peu de carretera per tal que es vagin a buscar les comandes de vins.
Bé, si vols, jo seré una mica crític amb tot això.
Sí, sí, avant.
I jo comentaré una cosa que és a nivell general, no és només de la comarca, és a nivell del món del vi. És una creença meva, és una apreciació que jo tinc i per tant té la validesa que té. Jo penso que el món del vi s'ha quedat obsolet. Val? És a dir, jo penso que el món del vi s'ha quedat als anys 90 i ara estem al 2026 i els cellers, totes les, no la DEO del Priorat o la DEO Montsant, sinó totes les DEOs i tot el món del vi en general estan estancats amb una manera de veure el món del vi d'una manera estàtica i el món és dinàmic. Què vol dir això? Vol dir que, per exemple, la gent, cada vegada la gent jove beu menys vi i beu més cervesa. Val? Però per què passa això? Algú s'ha preguntat per què passa això? Bueno, jo penso, us diré dues o tres coses que jo penso que passen. Primera, la cervesa, abans era una cervesa i prou, però és que ara hi ha cervesa sense alcohol, cervesa 00, cervesa torrada, cervesa no sé què, hi ha un munt de varietats de cervesa.
Però sense alcohol.
Del vi, què hi ha? Vi. Només hi ha vi. No hi ha res més. Penso que el món del vi ha de canviar i ha d'evolucionar cap a fent vi sense alcohol, fent vins més assequibles a la gent, fent vins amb ampolles de 220, o amb llaunes de 330.
Sí.
És a dir, posem el vi a l'abast de la gent normal, perquè si no és un món elitista. És a dir, el vi s'ha quedat en un món elitista. Aleshores, jo penso que el conjunt de les DOs de Catalunya, o d'Espanya, o del món, o més igual, el conjunt de les DOs haurien de fer una campanya de fer el vi assequible a la gent, i sobretot a la gent jove, que cada vegada beu menys alcohol. Per tant... Hem d'evolucionar, però clar, quin celler avui en dia s'atreveix a fer el que jo estic dient? Cap, perquè perdria prestigi davant dels altres cellers.
Crec que, parlo de memòria, potser em puc equivocar, el celler de Marroig va entrar en una línia de vi sense alcohol o amb un percentatge molt baix.
Val.
Algun intent es fa.
No, sí, sí, però, no, el que vull dir, però clar, si ho fa en celler malament, això ha de ser el món del vi que ho ha de fer. És a dir, tot el món del vi s'ha de posar d'acord. Hem de fer un canvi en la mentalitat del consumidor. Sí, ens hem d'apropar al consumidor. No podem quedar-nos ancorats als anys 90, en què era un món del vidre, un món de prestigi, un món de qualitat i un món de no sé què. No, no, no. Tu ets un celler, tu vols veure el vi. I per tant has de fer vins que la gent pugui comprar. I per tant li has de posar al seu abast. I quan tu vas a un bar, doncs, hauries de demanar, podries demanar una ampolla de 220 o una llauna...
De 330, sí.
Exactament, és igual. Sense alcohol. Que hi hagi vi sense alcohol, vi sense no sé què, vi 00, vi de 6 graus, vi de 10 graus. M'explico? Hem de fer això perquè el món va cap aquí. I per tant, no ens podem queixar de que no venem vi si nosaltres estem ancorats als anys 90.
Podria ser una línia nova de producció, vull dir, això és el mateix que el vinagre, és a dir, si parles doncs amb els cellers, el vinagre no té sortida, en canvi doncs a nivell doncs de consumició el vinagre doncs se pot consumir. Aviam, i segons quin vinagre, si posa vinagre de tal marca o de tal altra, val més car que no pas l'altre, no? Aquesta idea valdria la pena per, bueno, doncs hi ha estocs de vi que a la millor no surten, que aleshores se li pot donar alguna sortida d'aquestes, i ara, doncs, tal com he dit, doncs, com que als Estats Units la cosa no acaba de funcionar, doncs segurament que hi haurà estocs que mig compromesos, bueno, que no es tindran sortida, no deixaria de ser una bona més, i a més acabes de vindre del lloc d'investigació...
No l'ha puncat, és el que la investigació que es preu feta.
Serà bestial, perquè doncs, en principi és gairebé una innovació mundial i no deix de ser una de les línies que podria ser aquesta d'investigació d'altres productes, relacionats amb el vi, evidentment, però que, bueno, que a la millor podrien donar sortida, i potser més sortida no esperar doncs, que a fora ens doncs, paguin els vins més cars perquè doncs, tenen una categoria o una altra. No?
En una... Bueno, la notícia que obria el suplement econòmic del País de l'agost de l'any passat, no d'ara, de l'agost de l'any passat, hi ha unes declaracions d'Álvaro Palacios que afegia, deia que, a més de fer bon vi, caldrà saber vendre'l. Per tant, del món del vi ja entén que alguna cosa està passant i que alguna cosa s'està fent.
Bueno, pot ser el que he dit, potser aixecarà més d'una ampolla, però jo penso que és el que...
Per a mi no has dit cap tonteria.
És la realitat.
A més, l'estoc de vi que tenim a Coll Priorat és bestial, segons m'han dit molt. Hi ha molts mils de litros que no tenen sortida. Doncs el que diu l'Agustí d'intentar fer, i a més amb aquest parc tecnològic que es ficarà en marxa, buscar vi sense alcohol, és que això és cap pecat tampoc, vull dir, el prestigi s'ha de mantindre igual, i la qualitat igual, però el vi sense alcohol no és cap desprestigi. Jo me'n recordo les primeres cerveses sense alcohol, no valien res, però ara, avui dia, les cerveses sense alcohol són igual de bones que les altres.
Doncs bé, anem una miqueta apretats de temps. Em sap molt greu tenir-los que acomiadar, però agrair-vos una altra vegada el fet de que hagueu acceptat la invitació, canvis d'espai d'última hora degut a qüestions meteorològiques.
Bueno, i ara no plou, però...
No plou, però per la fira... tothom mirant al cel.
Bueno, però la fira segueix sense ploure.
I recordo, fa molt temps, quan, Valtos, sí que se'n recordareu, quan la fira es feia al pont.
Sí, eh?
No em feu dir quina edició perquè no me'n recordo, a la una o a les 12 del migdia va caure un xàfec.
Sí, jo sí que
no això del xirimin, un xàfec,
sí.
Que jo vaig pensar això, no ho aixeca ningú, i a la tarda quan Ràdio Falset fem programació fins i tot a la tarda peu de fira, tornava a ve gent. Jo recordo quedar-me i dir, hosti, això no ho para ningú. I aquest matí, quan ara hem anat a parlar amb la Pila Just, gent amb la jaqueteta, amb els pantalons llars, perquè...
Fa fresquet,
no fa dia d'estiu,
perquè fa fresquet, eh?
Però la gent a la fira.
I tant.
La gent a la fira. Pot ploure, que plogui. La gent a la fira. Sí. I això és...
És una vegada a l'any, per tant, escolta, les inclemències meteorològiques doncs poden passar...
Sí, estem al maig, i al maig puguin, cada dia un raig, però portàvem unes edicions de samarreta curta, de parasol,
sí.
Perquè si no... I de molta calor. Però bé, això és el que ens ha tocat. Moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies, Agustí, moltes gràcies, Anton. Us emplaço que l'any que ve ens trobem esperant que ens puguem trobar a peu de fira, perquè què voleu que us digui? M'agrada més aquell espai que el locutor de Ràdio Falset.
Avui no ha pogut ser.
Me l'estimo molt, però avui tocaria estar a peu de fira i no hi hem pogut ser. Moltes gràcies als tres.
Vinga, bona fira a tothom.
Adéu-siau.
Des de la Diputació de Tarragona treballem al costat del teu ajuntament i les entitats del teu municipi. Fem créixer les oportunitats i millorem la vida de les persones dels pobles i ciutats del Camp de Tarragona, del Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona.
Esteu escoltant el programa especial de la Fira del Vi amb el suport de la Diputació de Tarragona.
I en el marc especial, en aquest marc especial de la Fira del Vi, el que fem ara és fer una petita part, tot i que no marxem del món del vi, i ho fem degut a que fa unes setmanes es va presentar un llibre a la Biblioteca de Falset, un llibre que es diu L'edat d'or de la vinya al Priorat 1876-1896, el fracàs d'un model, de Pere Audí Ferrer, que avui tenim aquí per tal de que ens parli una mica d'aquell llibre, Fira del Vi, un llibre que parla de vi i d'un període molt concret. Primer, però m'agradaria perquè em diguessis d'on surt la idea d'aquest llibre.
Hola, bon dia. Sí, a veure, surt de casualitat. Sí, perquè jo estava investigant sobre una altra qüestió i en assabentar-me que la Hemeroteca de Tarragona havia digitalitzat molta cosa, doncs vaig tirar més enrere de lo que ja havia anat consultant en paper. Era sobre l'origen del catalanisme a la comarca. Uh-huh. I de sobte em començo a trobar cartes datades a començaments de 1890-91, cartes enviades per lo que deien corresponsales, que eren gent del poble que escrivia, per exemple, des de Porrera, i parlaven de que la comarca estava molt tocada, que la gent ja se n'anava, que havia molt d'atur, etc. Aleshores, em vaig mosquejar molt i vaig dir, home, però si la filoxera es detecta el 93 i no actua de forma ràpida, vull dir que la filoxera tarda uns 4 anys en matar una vinya un cop l'ha infectat. Vaig pensar, aquí hi ha algo que no quadra. I sí que és veritat que els historiadors com l'Anna Figueres o l'Ezequiel Gort havien apuntat la idea aquesta, no?, de que la comarca ja estava molt tocada abans de l'arribada de la filoxera, però en els seus treballs no ho havien desenvolupat, no ho havien investigat, perquè els llibres on surten aquests comentaris parlen d'altres temes. I a partir d'aquí, doncs, vaig començar a estirar el fil. Així, per casualitat, vaja.
Un fil i moltes dades, sí. Perquè la part final del llibre és un seguit de taules, ara que estem tant amb el tema de les dades i el Big Data, déu-n'hi-do l'aportació que fas de dades. D'on surten tantes dades?
Bé, algunes, la majoria elaborades per mi a partir de buidatge de premsa, i algunes també, doncs, de gent que ha estudiat, per exemple, la producció de vi a diferents països del món. Un tal Pinilla té un article molt potent, doncs, on s'ha currat un munt d'arxius per a donar dades de producció, per exemple. I aleshores te permet veure com la producció de vi a França anava caient des de l'arribada de la filoxera. O sigui, algunes dades són d'elaboració pròpia, a partir d'informació de premsa, sobretot, i altres, doncs, citades com a elaborades per altres persones.
Perquè de quant temps estem parlant, de tota aquesta recopilació?
Uns 10 anys.
Recopilació i sobretot, donar-li el sentit que li dones al llibre.
Uns 10 anys de feina, més o menys. O sigui, clar, el primer que vaig fer quan vaig veure que la comarca ja estava tan fotuda va ser començar a buidar els preus de llotja que sortien al Diari de Tarragona en una secció que es deia Boletín de Comercio. I cada 3 dies, més o menys, sortien aquests preus. I, pues això, 20 anys, més o menys, de buidatge. No, 20 anys, el període que he buidat, però que em va costar mesos de buidar, evidentment, perquè, a més, al començament anaven amb reales, després ja va passar pessetes, i variaven les mesures, que si càrregues, que si no. Va ser una cosa complicadeta, però que era necessària, i tot per a resumir en una simple gràfica.
Bueno, però per arribar a la gràfica sí. Necessiten altres dades, i a mi la dada que em sorprèn, i m'agradaria que ens expliquessin, per què tries aquests 20 anys?
Sí, al començament, 1876, per una qüestió de que és el moment en què comença a créixer la demanda de vi per part de França. Vale? I al final, el 1996, perquè d'alguna manera havia d'acabar en algun punt, no podia... diguem-li, jo el que volia demostrar és el que ja he dit que havien apuntat altres historiadors, i un cop demostrat va semblar que ja no calia seguir. En alguns aspectes va una mica més enllà, perquè una cosa que em pregunto és fins a quin punt tota la despoblació que va viure el Priorat a partir de 1887, a qui se li pot encolomar a aquest mal rotllo, no? A qui se li pot encolomar, a la baixada de preus o a la filoxera? Aleshores, intento, en alguns casos crec que aconsegueixo, deslindar una mica els dos fenòmens. Tot i ressenyant també que hi ha pobles com Bellmunt i alguns del voltant que el tema de la mineria fa que no baixi la població. Aleshores, hi ha, diguem-li, que són diversos factors que cal tenir en compte a l'hora de avaluar aquesta davallada. I vaig decidir el 1896 perquè ja el mal ja estava fet. Que els preus seguissin baixant ja, ja no em resultava rellevant, m'entens? Ja havia, crec que havia demostrat el que volia.
L'hipòtesi de partida. I hem parlat de dades, que són una part molt important del llibre i que et permeten afirmar el que afirmes, però també hi ha personatges.
Sí, i afortunadament s'han conservat algun fons personal, com el de Cal Amorós de Porrera, que és una autèntica mina, allí hi ha per a unes quantes tesis doctorals, fins i tot de literatura, perquè era una família, el Simó, perquè la família, diguem-li, que es va emparentar, la part masculina eren el Simó, que un d'ells és l'autor d'aquella crònica de Porrera, vull dir que lo d'escriure'ls hi venia de lluny. i un d'aquests Simós es va casar amb un Amorós i aleshores se l'anomena Cal Amorós, però que en realitat, diguem-li que el que a mi m'interessa és de Cal Simó, perquè són els que realment escriuen, escriuen a la premsa, escriuen llibres, fan projectes de societats en comandita, són... i gràcies a aquest fons he pogut trobar moltíssimes coses. I després també hi ha alguns fons de la les germanes Campàs em van deixar consultar abans de portar-ho a l'arxiu, perquè van passar uns anys fins que es van decidir, em van deixar consultar el que quedava del fons del Mas de l'Anguera. I això també em va servir molt pel tema del comerç del vi. I el Llorenç Cardona, que era un comerciant, era un comissionista, era un senyor que estava, era de Falset. El seu pare, ell vivia al carrer dels Corredors i el seu pare tenia la casa on ara està el senyor Enric Polo, o estava, no sé si s'ha jubilat. Aquella casa és el pare del senyor Llorenç Cardona, que surt al llibre. I aquest Llorenç Cardona era un comissionista. Què vol dir? Doncs que encarregat per altra gent, productors, diguem-li, de fora de la comarca, s'encarregava de pentinar la comarca, detectar els vins que interessaven al seu... el seu jefe, per dir-ho així, el seu cap, i comprar-los i vendre'ls, o sigui, comprar-los per al seu jefe, i fer-los portar cap a Reus o cap a Tarragona, i a partir d'aquí, per tota aquesta feina, hi rebia una comissió, per això el títol del capítol és Comissionistes, no? O sigui, aquests fons personals, i faig una crida a tothom que tingui alguna cosa, un simple paper a casa que no sàpiga què fer, si us plau, porteu-lo a l'arxiu, perquè aquell paper que vosaltres no sabeu què fer potser és valuosíssim per a alguna investigació. És així.
Així doncs, un llibre en què la filoxera juga un paper secundari.
En part sí.
Però també hi apareix l'Oïdi i la Cendrosa.
Bé, apareix perquè va augmentar els costos de producció. És que un dels drames de la comarca és que el vi que es produïa, i suposo que es continua a produir, però jo parlaré sempre en passat, sense negar el present, el vi que es produïa era molt bo. Hi ha dades al llibre suficients com per a demostrar que era un vi que estava molt valorat, dels més valorats d'Espanya. Aleshores, aquest vi, que estava tan valorat a nivell de gust, per dir-ho així, tenia un alt cost de producció. Costava molt més produir, i costa, suposo, molt més produir un vi aquí a la comarca que no pas al Penedès, per exemple. Tenim l'agrografia que tenim, tenim els sols que tenim, tenim el temps que tenim, la meteorologia que tenim, i això augmenta sempre els costos de producció. Per tractar l'oïdi s'havia d'ensofatar o alguna cosa semblant. I, clar, no és el mateix fer-ho en un terreny pla que en un terreny costerut. Hi haurà a treure les males herbes, tot això. L'oïdi surt en gran part perquè va augmentar, si no, sí, entre un 10 i un 15% els costos de producció. I el drama va ser que, a més de tot el que he esmentat, tots aquestes coses estructurals, el terreny, la meteorologia, etc., se va sumar conjunturalment a l'oïdi, i quan van començar a baixar els preus del vi al mercat internacional, hi havia moments en què s'havia de vendre per sota dels costos de producció. Vale? Això també hi ha dades. Es calcula que els costos de producció al final del període oscil·laven al voltant de les 30 pessetes, números rodons, eh? Ja trobareu les dades al llibre si és que teniu la paciència de llegir-lo. Hi havia moments en què s'havia de vendre 15. És a dir...
Però això és la ruïna.
Bueno, clar, és que és el que pretenc demostrar, que això era una ruïna, i així va ser. Per què? Bueno, això també cal llegir el llibre.
Després ja hi arribaria la filoxera, que podria ser el darrer clau
sí,
en el taüt
sí,
d'aquest sistema
productiu. I com va apuntar el Toni Orensans a la presentació que van fer aquí a la biblioteca, que és una cosa que jo també he pensat, però no recordo haver-la escrit, va ser com una mena de mentida piadosa. Allò de dir, per auto... com ho diria? Autoperdonar-se. No hem sabut fer vins de qualitat, vins sí, no els hem sabut embotellar, vendre, crear un mercat, com s'ha fet últimament, i per tant, quan el preu del vi va baixar, no tenien res més que vi, però un vi que encara que fos bo, no es compraria uns preus superiors als que marcava el mercat, o molt superiors. Aleshores, davant d'aquest fracàs, la filoxera podria ser que els hi servés com una mica d'autojustificació, de dir, no ha sigut la nostra mala praxi la que ens ha portat aquí, sinó que ha sigut un insecte. Uh-huh. Això ho va apuntar el Toni i jo ho comparteixo bastant, però no recordo haver-ho escrit al llibre.
Doncs t'agraïm molt, Pere, que haguis acceptat la invitació de Ràdio Falset en el marc d'aquesta Fira del Vi per parlar-nos d'un moment no especialment d'auge, però per posar una mica d'aclariment a aquesta mentida piadosa, perquè tots els prioratins anem amb aquesta idea de que no, la crisi del priorat arriba amb l'arribada d'aquest insecte i tot el que va comportar, i apuntes, obris una hipòtesi doncs, força, força interessant que explica una miqueta abans de què.
Sí. Bé, si això ja és cosa d'investigació, diguem-li, de tipus psicològic. Si hi haguessin més fons personals a través de cartes i notes, etc., un psicòleg, potser podria, una psicòloga, perdó, també, potser podria detectar això, però això ja no m'hi poso.
Moltes gràcies, Pere, i ja sabeu, podeu trobar aquesta edat d'or de la vinya del Priorat, 1876-1896, el fracàs d'un model per explicar un moment molt concret de la nostra comarca, un moment no especialment dolç, però que forma part de la nostra història. Sí, moltes gràcies, Pere.
A vosaltres, gràcies.
Uns minuts musicals i entrem a la recta final d'aquest espai, aquest programa especial de la Fira del Vi de Falset.
Des de la Diputació de Tarragona treballem al costat del teu ajuntament i les entitats del teu municipi. Fem créixer les oportunitats i millorem la vida de les persones dels pobles i ciutats del Camp de Tarragona, del Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona.
Esteu escoltant el programa especial de la Fira del Vi amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Doncs entrem, com us dèiem, en la recta final d'aquest espai especial de la 31a edició de la Fira del Vi de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat. Recordem-nos que ja fa una estona que va al Bar Music & Cop del celler cooperatiu de Falset, perquè tenim aquest temps que ha ennuvolat, però que no ha plogut, almenys l'estona que hem pogut anar a trepitjar la fira. Queda, doncs, també ja s'ha celebrat el tas de... s'està celebrant el tas de la Déu Cooperat a l'Espai One Lover i ja falta poquet perquè comenci el taller infantil dels alquimistes a la Biblioteca Salvador Estremifà. Això serà a 12:45, d'aquí 8 minuts aproximadament. A la 1 hi haurà el concert de les trombolitges band. Després, a la 1:30, el tas d'olis de la denominació d'origen siurana. A 17:45 el tas de Coca i Fitó, l'Espai Moel Lover. Hi haurà grup d'animació també a 17:45 de la tarda. A 18:00 hi haurà l'exhibició castellera amb la Colla Vella dels Tiquets de Valls. A 18:45 concert de Rhythm and Treasures, Soul, Rhythm and Blues, a l'escenari de la Garbinada Pop al recinte de la Fira. A 17:15 tas de la Déu Montsant. A 19:45 tas de vins de Mallorca, un segon tas dels vins de Mallorca, convidats en aquesta edició. I després ja a partir de 20:00, Cercavila, sumat a la Festa de la Mulassa, i a la nit hi haurà DJ Marc Grífols, DJ Chart i DJ Mina Ritz. Estava previst que fos a la piscina, però per les qüestions meteorològiques s'ha mogut al pavelló. Diumenge encara hi ha fira, hi haurà dia de fira en la mostra dels estants fins a les 8 del vespre. També hi haurà més tastos, un poble dos d'os del celler Rocarrella, a les 11. Això estem parlant de diumenge. Hi haurà el tast de la Déu Montsant, un show cooking de la denominació d'origen protegida Siurana, hi haurà sardanes i a 2:15 tast de coca i fitó. Com han comentat, el dilluns hi haurà la jornada professional i en aquests moments ja s'està celebrant, segurament alguns ja s'han acabat, el tast amb dones a Gratallops, el tast de les mines de Bellmunt, i aquesta tarda, aquest sí que no s'ha celebrat encara, a les 6 hi haurà el 19è tast amb llops de a Gratallops. Per tant, queda molta fira per davant i nosaltres no volem tancar aquest espai. N'hem anat parlant respecte a què era aquest Enolab, aquesta proposta que fan des de l'IRTA d'un celler intel·ligent, podríem dir, en què no només s'examinen els vins a un nivell que fins ara no s'havien vist, sinó que es vol fer un pas endavant. La presentació d'aquest Enolab es va celebrar just abans de la inauguració de la fira i també doncs, vam anar-hi per conèixer aquesta proposta. En xifres són 4 milions d'euros, com va apuntar la consellera de Recerca i Universitats, la Núria Montserrat, però en l'acte també vam poder escoltar respecte a aquest Enolab i respecte a aquesta proposta el Josep Maria Albacete, que és el actual director del Vitec.
És a dir, el propòsit és que mantinguem el nostre teixit productiu vitivinícola a Catalunya. Com? Pues aplicant dades en eines que puguin ajudar a prendre les millors decisions. Per visualitzar-ho, m'agrada visualitzar la cadena de valor. Tots hem de visualitzar la cadena de valor que comença a les vinyes, arriba a la matèria prima. Aquesta matèria prima ja comencem a mesurar-la, a parametritzar-la. Aquestes dades entren al nostre sistema, passen al següent pas, que és l'elaboració del vi, que avui és un procés que és un procés romàntic, és un procés molt lligat a la història, a la tradició, i nosaltres no volem perdre això, sinó que volem transformar aquesta tradició en dades perquè al final, en funció de la qualitat del vi que volem obtenir, puguem tenir eines de decisió. És a dir, que ajudem els elaboradors que parametritzin el raïm i en funció d'aquest raïm i el vi que volen obtenir al final puguin decidir prendre decisions al llarg de tota la cadena de valor amb eines que fem arribar des d'Enolab en aquests productors. És a dir, la ciència al costat dels productors i Enolab vol ser això. I tot això ha estat possible per aquesta aposta clara de molts actors, és a dir, és un multiactor, no?, que volen impulsar aquest projecte per ajudar el nostre sector, però el nostre sector i més enllà, perquè la infraestructura que estem presentant avui és singular, és a dir, no hi ha una altra infraestructura com aquesta o que nosaltres sapiguem a Europa, i això és clau, és a dir, ens posiciona el sector vitivinícola en la recerca puntera, jo diria a nivell europeu i fins i tot potser mundial, com ha explicat la nostra consellera, va més enllà de l'elaboració del vi, va entendre un procés clau per ajudar la competitivitat del sector.
I el responsable d'anàlisi sensorial, recerca i desenvolupament i investigació, Enric Nard, del Vitec, concretava quines eren les línies de treball que es farà en aquest enolab.cat una vegada entre en funcionament.
Començo parlant d'objectius. Per concretar aquesta visió, hem dividit els objectius en 5 objectius específics que es divideixen en dos eixos, digitalització i sostenibilitat, d'acord? Explico una mica aquests 5 objectius. El primer objectiu és clar, és a dir, i concret, volem sensoritzar tots els processos crítics de l'elaboració de vi. És a dir, mesurar exactament i tenir dades en directe des de la recepció del raïm, passant pel processat d'aquest raïm, la fermentació malolàctica, però també la criança, l'envasat i l'emmagatzematge. Parlem de sensors de temperatura, de pH, de potencial redox, oxigen dissolt, CO2, densitat, color i pressió, i que estaran integrats en dipòsits i línies i dins d'una arquitectura de dades que permet registrar cada variació del sistema. I el que busquem és transformar el procés d'elaboració en una sèrie temporal rica en què cada punt de dades tingui significat tecnològic i també enològic. Llavors, el segon objectiu d'aquest apartat de digitalització és desenvolupar models matemàtics, és a dir, utilitzar aquestes dades per construir models de procés robustos i integrar-los en models d'intel·ligència artificial que capturin no linearitats i interaccions entre variables. Volem crear, com dèieu, bessons digitals de celler, representacions virtuals que permetin simular escenaris, provar estratègies de control, anticipar-nos a problemes, a risc d'esviacions i optimitzar la presa de decisions abans d'aplicar-la sobre el sistema. És a dir, el que volem és tenir una eina que sigui un servil digital, un enòleg que ens ajudi als enòlegs reals a prendre decisions i a obtenir el millor vi possible en base a dades i no en base al que observes directament. L'altre objectiu és de sostenibilitat. El projecte de sostenibilitat és la sostenibilitat econòmica. El vi genera una quantitat enorme de subproductes, tenim brises, llots, pinyols, rapes. Sovint es gestionen només com a residus i el que volem i el que proposem és aplicar principis de biorefineria i bioconversió per transformar aquests fluxos en productes de valor afegit, extractes amb valor nutracèutic, ingredients per a la indústria alimentària, cosmètica o biofertilitzants. I això permet diversificar fonts d'ingrés pels cellers, reduir la dependència de les destileries i, en definitiva, tancar el cicle de matèria d'una manera coherent amb la bioeconomia circular. El quart objectiu és ambiental. El celler de recerca estarà dissenyat per tastar i validar solucions d'eficiència energètica, gestió hídrica avançada, estratègies de residu zero i reducció d'impacte ambiental. L'avantatge és que en ser un celler de recerca podem quantificar aquest impacte, podem quantificar l'impacte d'aquestes mesures, quanta quantitat d'energia estalviem per hectòlita, quin és el balanç d'aigua real, com es tradueixen aquests canvis en la petjada ambiental per ampolla i com es poden transferir aquestes dades als cellers perquè ells es puguin començar a aplicar i reduir entre tots aquest impacte ambiental de l'activitat. I per últim, per nosaltres també era molt important, i en un moment en què especialment molts joves especialitzats en dades, intel·ligència artificial o biotecnologia, que són coses que ens interessen a tots i que volem que afegeixen valor i que volem que es desenvolupin aquí, els joves tendeixen a concentrar-se doncs, en entorns urbans i volem convertir el Priorat en un pol de coneixement en tecnologia digital i sostenible. I el projecte està pensat per atraure i retenir aquest talent científic i tècnic en un entorn rural, crear itineraris de formació avançada en tecnologia 5.0 i potenciar la col·laboració estable entre centres de recerca, empreses i amics. I com també hem comentat, que això tampoc té sentit si no arriba al sector, és a dir, si no es tradueix en innovació i després en eines aplicables que ajudin els cellers a treballar millor, preveiem tenir programes demostratius per cellers i altres agents de la cadena de valor amb assaig pilots, els quals es puguin afegir com a socis demostratius, crear una plataforma de ciència oberta amb dades i protocols compartits, sempre respectant confidencialitats, però també amb voluntat de generar coneixement reutilitzable. I capacitació tècnica i científica en enologia 5.0, és a dir, formació per enòlegs, per tècnics de celler, per enginyers i perfils de dades perquè aquesta manera de treballar pugui replicar-se en altres entorns. La idea és que Enolab.cat sigui un hub de transferència i no només un laboratori tancat. I ja està, al final això. El vi català necessita ciència per continuar parlant de territori i a Enolab.cat la recerca i la terra es troben per assegurar el futur. Si volem que el vi català continuï parlant de territori en un context de canvi climàtic, moltes dificultats, mercats globals, necessitem dotar-nos d'eines científiques a l'alçada d'aquest repte.
I Núria Montserrat, la consellera de Recerca i Universitats, com a part impulsora d'aquest Enolab.cat, va ser l'encarregada de tancar doncs, la presentació i l'anunci d'aquest nou celler de recerca enològica i digital, com ja hem pogut sentir amb les línies que ens explicava l'Enric Nart i amb els tres espais que en el moment de la inauguració hem sentit que anomenava Josep Usall de l'IRTA. Per tant, doncs, escoltem Núria Montserrat, la consellera de Recerca i Universitats, situant aquest nou Enolab.cat.
Aquest projecte neix gràcies també a una sessió d'ús d'un espai que permetrà que el projecte ja sigui eficient en el seu plantejament. És una eficiència que ja neix del mateix plantejament de pla d'usos que l'Ajuntament ha cedit a l'IRTA, perquè nosaltres activem ràpidament aquesta inversió, una inversió de 4 milions d'euros, que no només permetrà construir i modernitzar una infraestructura i adaptar-la, sinó a més allotjar un equipament punter. Un equipament punter que ens ha d'ajudar a transcendir. Perquè aquest projecte pensem que és central durant aquest mandat és perquè estem fent inversions per posicionar Catalunya a nivell internacional. La nostra fita de mandat és esdevenir una de les 50 regions més innovadores d'Europa en el marc del 2030 i aquest projecte combina tradició amb recerca. Jo crec que també això ho hem d'agrair moltíssim, el projecte que heu preparat traspua aquesta cura que teniu amb el sector immediat, amb el sector local, amb les cooperatives, escoltant els productors. Les últimes dades del 2023 indicaven que Catalunya comptava amb més de 900 cellers i nosaltres hem estat també molt amatents a entendre quina recerca també es necessita, i comptem amb unes infraestructures de país immillorables. Tenim un supercomputador que ens permet fer aquestes simulacions, aquest càlculs, aquest còmput, i aquest projecte ja està treballant i s'està treballant, no, en aquesta sintonia de fer aquest celler tecnològic, un celler innovador que ens pugui ajudar, i ho explicaran els companys. I Falset, Priorat, ara, a més, apuntarà encara més lluny amb una recerca tecnològica puntera per fer aquestes simulacions que ens puguin ajudar a combatre, doncs, factors que són tan evidents com el canvi climàtic, factors tan evidents com els canvis que es poden produir en el sòl, no? Que poden també afectar molt a la producció de la vinya. I el que hem volgut fer nosaltres és aportar també aquesta xarxa. Tenim també aquí el rector de la Universitat Rovira Virgili. És molt important la formació del talent, que podrà ara mateix trobar un entorn molt diferent o fer una recerca de puntera, però sobretot amb una transferència de coneixement immediata d'impacte real al territori. Tenim un equip al departament, la direcció de recerca, que ha treballat frec a frec perquè també puguem, fins allà on volguéssiu vosaltres, també intentar portar valor, i també us hem d'agrair la generositat, perquè això tampoc a vegades és difícil, no? Un fa un comentari i algú potser pensa, escolta, no, això ara no ho volem aplicar, però aquí estem fent un treball transversal, i el que volem també és posar més ambició. Aquest projecte neix amb una ambició que és brutal, com deia l'alcalde, i encara hi estem posant més ambició i més visió de futur. Aquesta connectivitat amb el supercomputador Mare Nostrum, on també estem fent unes inversions durant aquest mandat molt importants, ens ha de permetre, doncs, projectar encara més el projecte a nivell internacional, i estem també en converses amb el Sincotro Alba, una altra de les grans infraestructures. Durant aquest mandat també estem fent unes inversions molt importants gràcies també a aquesta política útil que estem fent plegats, i pensem que aquesta és la manera: connectivitat, competitivitat. Europa també ens demana ser més competitius, i Catalunya realment té aquesta capacitat i aquesta autonomia estratègica amb sectors tan importants com el que estem discutint avui aquí.
Doncs això va donar de si a aquesta presentació d'aquest Enola.cat, aquest celler de recerca enològica i digital, connectat, com sentíem fa moments i ja explicava la consellera de Recerca i Universitats, al supercomputador Mare Nostrum, en intentar fer un salt en aquest coneixement del món del vi. Nosaltres arribem al final del nostre temps. Darrer nostre vindrà l'informatiu cap de setmana amb el Manel Sales, en què ampliarà algunes de les informacions que us hem donat aquí, algunes de les notícies que us hem explicat aquí, que es van produir ahir a l'inauguració. Tanquem, doncs, aquest programa especial de la Fira del Vi. Enguany no hem pogut estar a peu de fira, tot i que una miqueta, una estoneta sí que hi hem estat. Us hem acompanyat a la producció i a la veu el Jordi Soldevila i el control tècnic l'Albert Cots, i com no, gaudint de la pedrera de Ràdio Falset amb el Joan Borràs, que s'ha ocupat a la veu, però també ara el tenim al control tècnic, i això és un gust i un autèntic goig. Esperem tornar-hi l'any que ve, puguem tornar a la Port de Fira si la meteorologia ens respecta. En aquests moments a Falset no està plovent, el cel està tapat i bufa una mica el vent, però no està plovent. Per tant, si voleu vindre a la fira, no s'oblideu la jaqueta i veniu a tastar, a provar i a comprar els vins de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ara temps per l'informatiu i després l'Ampeltats. Adeu.
Fins aquí el programa especial de la Fira del Vi, un programa que ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Des de la Diputació de Tarragona treballem al costat del teu ajuntament i les entitats del teu municipi. Fem créixer les oportunitats i millorem la vida de les persones dels pobles i ciutats del Camp de Tarragona, del Baix Penedès i de les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona.